Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa de Societat 21E. Ens acompanya també com sempre el Nacho Delgado a l'altra banda del micròfon. Durant el programa d'avui tractarem temes com la influència de les xarxes, internet als negocis, com morir d'èxit i la gestió de l'estrès. Tenim entre nosaltres a la Dolo Marés, el Dani Mata i l'Emili Rodríguez, perdó, que ens ajudaran a entendre tots aquests temes. Recordeu que podeu escriure'ns al Twitter, que és @societat21e, per comunicar-nos i dir-nos tot allò que vulgueu i tingueu ganes. Benvinguts a tots i comencem.
Societat 21e, amb Júlia Areny. Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Bé, doncs avui parlem, com comentàvem, de la influència de les xarxes i internet en els negocis. La Dolo ens ajudarà doncs, una mica a profunditzar en aquest tema. Per entendre una mica i començar, doncs, el màrqueting a internet és l'estudi de les tècniques de l'ús d'internet per promocionar i vendre productes i serveis. Aquestes estratègies i tàctiques es plasmen dins d'un pla de màrqueting en línia que inclouen la publicitat de pagament per clic, els anuncis en pàgines web, enviaments de correu massius, màrqueting en cercadors, bueno, utilització del social media màrqueting, xarxes socials, màrqueting de continguts, etc. El màrqueting en línia obre noves interessants portes als negocis en un temps en què doncs, diguem que la creativitat i la diferenciació són determinants pel seu bon funcionament. Anem a escoltar, que ara el Nacho ens posarà un vídeo d'un minutet que ens fa una mica d'introducció i ens fa 5 cèntims d'aquest tema. Endavant, Nacho.
Te presento a Miguel, un empresario que tiene mucho en su mente. Existe una crisis tremenda de por medio y él sabe que tiene que buscar la mejor manera para incrementar sus ventas. Sabe que Internet es clave para su negocio, pero no tiene los conocimientos para aprovecharse al máximo de ello. Él sabe que cada vez más la batalla por los clientes está en Internet y no quiere quedarse fuera. Le parece abrumadora la cantidad de opciones que hay y a Miguel le gustaría saber cómo priorizar todas las múltiples opciones. SEO, comunicados de prensa, AdWords, email marketing, YouTube, diseños, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest... Miguel ha pensado en un community manager como solución, pero duda que un community manager pueda cubrir todas estas funciones. Además, Miguel busca un ROI en su marketing online, para que cada céntimo que invierte tenga un rendimiento de su inversión. Le preocupa el coste por hacer cada uno de estos servicios por separado. Si tuviera que pagar por todo esto, su proyecto online no sería viable. Además, Miguel sabe que necesita una dirección, un plan, un paso a paso, un guía para enseñarle cómo su empresa puede aprovecharse de todas las diferentes tácticas del marketing online. Miguel también sabe que tiene que vender y que con cada mes que pasa sin claridad, su plan de utilizar Internet para crecer sigue sin cumplirse. Pierde tiempo y, peor todavía, dinero. Y es que el gran problema de Miguel es que no tiene un plan definido, un guía y una manera de implementar todas las tácticas online, por lo que el riesgo de que su negocio en Internet nunca arranque es cada vez más.
Bé, doncs, com la introducció que ens ha fet una mica el vídeo, tenim amb nosaltres a la Dolo Marés, que ja ha estat en algun programa amb nosaltres anteriorment. Ella és experta en comunicació i xarxes socials. Hola, Dolo.
Hola, què tal?
Què tal? Per la teva experiència, com veus tot això que acabem d'escoltar?
Bueno, és una mica la realitat, no? Bueno, el que diu el vídeo, no? Que hi ha d'haver-hi una estratègia en quant a un pla de comunicació online, evidentment, clar que sí.
Aquest màrqueting està associat a un model concret de negoci o pot ser més una causa d'èxit i fracàs que hagis de fer-hi front per tirar-ho endavant?
Bé, jo crec que, com estàvem comentant abans amb els companys de fora de micro, la idea és, bàsicament, que les persones que tenen clar i que saben que s'ha de treballar, evidentment, avui en dia en una societat digital com tenim, s'ha de treballar amb el màrqueting online, també han de tenir molt clar que aquesta disciplina té molts moviments tangibles i intangibles que els ha de portar un professional. Una persona que des del pas 1 fins al pas d'obtenció de resultats i d'anàlisi de resultats ha d'estructurar cada acció que es fa, per què es fa i com es fa. I el primer que ha de fer l'empresari és intentar conèixer-los, intentar que aquest professional conegui les estructures de la seva empresa, el seu producte, el seu servei, el que ha de fer i deixar-se assessorar, bàsicament.
De fet, aquí em planteges una pregunta molt, jo crec, freqüent o que molta gent es pensa. Habilitats per arribar a ser un bon comunicador en xarxes socials, per exemple, s'adquireixen de qualsevol manera? Tothom ho pot fer? O hi ha d'haver una formació darrere bàsica en aquest sector?
Jo crec que hi ha d'haver-hi, per una banda, una formació i després una experiència. No es pot dir que no hi pugui accedir-hi tothom, perquè jo penso que avui en dia hi ha prou informació i hi ha prou recursos, sigui en un estudi formal o sigui online o sigui amb ganes. Jo crec molt a la gent que ha arribat a assolir grans coneixements de manera autodidacta. No necessàriament hem d'adquirir els coneixements d'una manera formal, perquè hi ha moltes eines per tenir-los, però el que sí que és cert és que el que sí és molt bo és que la persona que t'assessori sigui una persona que està enfocada a fer això, o sigui, que dedica la seva vida, que s'ha professionalitzat amb això i que realment el que farà és fer-te una gestió total.
Llavors, si una persona vol muntar un negoci i té experiència en venda tradicional, com pot aprofitar aquesta experiència per muntar un negoci online?
Jo crec que no té res a veure l'experiència d'un negoci tradicional en el sala online. O sigui, això és com tot. Cada maestrillo és un librillo. No és el mateix tenir una botiga de sabates al carrer que tenir una botiga de sabates online. I això és una cosa que hem de tenir molt clar, perquè el marc de l'online, o de les xarxes socials, o de les e-commerce, o de qualsevol tipus d'acció que es faci de màrqueting online, ha d'estar molt ben estructurada i és un logaritme, al cap i al fi. Té una matemàtica, té una manera de funcionar i té una manera d'establir-se. Evidentment que sí, que es poden tenir sorpreses amb accions que de cop i volta et resulten molt positives i potser no pensaves que tinguessin resultats tan immediats, perquè pel que sigui sorprenen el mercat d'online o sorprenen la xarxa i tenen una acció de cop i volta viral espectacular, però no és lo habitual. Lo habitual és que la persona que t'estructura l'estratègia hagi de fer un gota a gota, hagi de fer un estudi i hagi de fer tota una sèrie de passos per pujar a l'escala i per estructurar-te molt bé el que vols fer.
Perquè és car dur a terme aquestes accions?
Jo sempre dic el mateix, en els meus clients especialment. No és que sigui car. El que té les xarxes socials i el que té el mercat online és que necessita constància. Necessita constància i necessita un plaç de temps llarg. O sigui, si tu vols fer una inversió petita, tens una sèrie d'inversió, més val que diguis jo inverteixo 100 euros al mes, evidentment, ben estructurats, ben posicionats, ben fets i ben pensats, amb un assessorament al darrere, però durant un any, durant dos anys, o durant un període que tu pogués realment fer una pujada de presència online, però a llarg plaç, que no dir inverteixo 1.000 euros aquest mes, perquè faràs una pujada i després tindràs una baixada que aquesta presència no et compensarà per res del món. Aleshores, jo penso que les accions online són accions que jo sempre ho dic als meus clients, de conèixer molt i de fer molt de formiga. Conèixer molt, conèixer molt el mercat i de fer molt de formiga. Dir, ara investigo aquest camp i poso una miqueta, veig com responc, l'estudio molt bé, em faig uns paràmetres d'observació, em funciona, sí, el mantinc, a poc l'augmento, o si no, reculo. És que penseu que el mercat, almenys ho penso jo, que el mercat de l'online, del màrqueting online, ve a ser una subhasta, com és per exemple, la sistemàtica d'AdWords. Sí, si realment hi vols ser-hi, has d'estar molt alerta dels canvis que hi ha, molt alerta de tots els posicionaments de tot el mercat i anar-hi estant a sobre sempre.
Perquè no té limitacions, aquest camp? Hi ha un punt on no s'hi pot arribar o abasta tot?
Bé, jo crec que això és una mica relatiu, perquè crec que és com tot. La clau està en l'equilibri. En ni voler ser a tot arreu i abarcar-ho tot, ni voler tampoc centrar-se només en un punt, no sé com dir-t'ho. Crec que la xarxa i el màrqueting online és com una diana, no? És dir, en certa manera t'has de decidir.
De fet, hi ha una cosa que sento molt...
El límit vindria a ser en la teva pròpia decisió i en el teu conèixer-te, de dir, jo vull arribar fins aquí, m'agradaria assolir aquest objectiu. Evidentment que el pots pujar, que el pots baixar, que pots... Però sí, sí. I la veritat crec que no.
Una frase que sempre em sobta molt i que penso, mare meva, hi ha molta gent que diu, a internet tothom pot vendre. Si estàs a internet, tothom pot vendre. I jo crec que això és un error a un nivell, és a dir, si estàs dient això, per mi significa que no saps com funciona internet. I no sé si m'ho pots arribar a corroborar o dir-me que m'estic equivocant, però per mi és un... M'estàs dient, per començar, que hi ha molta gent, que llavors tothom pot fer-ho, això per començar, i segona, que internet no té unes normes, no té unes limitacions, no té una jugada, no té una partida, allò que deies de subhasta és igual qualsevol altra cosa portada a qualsevol extrem. Mm. Estàs intuint que... Perdona, t'estic interrompent. Estàs intuint que tothom ho pot fer i que no hi ha un punt de dir, bueno, fins aquí, no? Jo no sé si estàs d'acord o creus que realment és així.
Jo crec que com en qualsevol decisió hi ha d'haver-hi un punt de seny. I el punt de seny està en la professionalitat. I això és tal qual. Vull dir, no tothom pot vendre internet, evidentment. Sí que una persona pot tenir en un moment donat accés a una gran financiació o dir, mira, ara resulta que tinc molt clar un projecte, crec que tinc un producte molt innovador, crec que puc aconseguir la font de financiació, crec que això pot funcionar a la xarxa i envoltar-se d'experts que l'orientin cap aquí. I això no vol dir que tothom pugui vendre internet, sinó que tothom... Que desenvolupi un bon projecte i estigui ben assessorat i es deixi aconsellar per la gent que en sap, pot arribar a consolidar una bona marca que es posicioni. Però realment el que sí que és veritat i que és un mite és que posar un e-commerce a internet ho pot fer tothom a nivell econòmic. Posar un e-commerce a internet no és només... que un col·lega et programi un e-commerce que podria ser un PrestaShop o podria ser qualsevol de les plataformes que permeten doncs, fer un e-commerce i que ipso facto et posis a vendre. Això no és així. Això no és així perquè, evidentment, l'estructura que es necessita darrere d'un e-commerce és molt gran. No, penseu que no només és posar a la xarxa la informació, és tenir tota una estructura logística al darrere on hi ha una distribució, on s'han de complir amb uns paràmetres legals d'atenció al client i vull dir tot això, evidentment, ha d'estar molt ben sustentat, clar que sí.
Això que dius justament ara de paràmetres legals, jo crec que és una preocupació que implica molta gent. Com es pot tractar la seguretat i la confiança dels usuaris des del servei aquest que estem parlant de màrqueting digital? Perquè una de les màximes pors, jo crec que hi ha actualment en una persona que navega constantment, és aquesta falta de seguretat, no? I de privacitat, potser diria més que seguretat.
Però què vols dir en un procés de compra, per exemple?
En general, el màrqueting digital, donat que tu pots saber en tot moment què fa aquella persona, com navega, com hi entra, com surt, etc. Jo crec que hi ha una por inherent d'és, escolta, m'estic al Facebook i de sobte em surt un anunci que és sobre unes samarretes que jo estava buscant el dia anterior.
És que jo crec que les persones que realment no acaben de ser conscients que quan entren unes dades o actuen d'alguna manera en concret a la xarxa, tot allò se sap. Vull dir que és que jo crec que realment el que no vulgui que se sàpiga el seu comportament, doncs no ha d'entrar.
No ha de navegar.
No, perquè és així. El que crec que és una certa ignorància és pensar que no estem investigats o que no estem seguits o que, de fet, el gran potencial de les xarxes és l'accés al database i al comportament dels usuaris.
La gran quantitat d'informació que tenen.
Clar, sí, sí.
I aquí no podem fer-hi res, no podem fer front, no podem...
Fa qüestió de... Justament parlàvem una mica aquesta setmana passada i fa qüestió de 10 o 20 anys hi havia empreses especialitzades en treure't de les xarxes. O sigui, en que posar el teu nom o... o qualsevol dada teva no existís a les xarxes. Ara cada cop és una cosa que és més difícil, és molt més difícil.
Bé, moltes gràcies, Dolo. Hem parlat amb la Dolo Marés, ella és experta en comunicació i xarxes socials. A la propera secció parlarem de com morir d'èxit amb el Dani Mata, que és consultor de negoci mobile i online i assessor financer. Així que no marxeu i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Bé, doncs, com dèiem, avui parlem de com morir, o millor, com no morir d'èxit. Jo crec que és una de les coses que ha anat sortint bastant en aquests programes. Morir d'èxit és una de les experiències més doloroses d'un emprenedor. Hi ha emprenedors que fallen en intentar-ho, d'altres que moren d'èxit perquè els seus projectes doncs, evolucionen molt més ràpid del que esperava, que en principi pensaríem que és bo, però anem a veure si no ho és tant. Un cas molt actual és que a finals de l'any passat saltava la notícia de morir d'èxit del gran auge de l'iPhone 6 podria portar Apple al fracàs. Els preus de les accions del gegant Apple han arribat al seu pic al mercat, jo crec que aquest any. No obstant això, hi ha analistes que adverteixen que l'empresa ha arribat molt lluny i que d'una forma massa ràpida perseguien el camí del triomf. Anem a analitzar una mica això. Tenim entre nosaltres el Dani Mata. Ell és consultor de negoci mobile i online i és assessor financer. Hola, Dani.
Hola.
Què tal? Què ens pots dir del que t'he comentat una mica fins ara? Tot aquest tema, per exemple, de l'iPhone en general, bueno, d'Apple, jo crec, més el gegant aquest tecnològic.
Bueno, just aquest cas d'Apple, jo no estic del tot d'acord, perquè sí que és veritat que ara ha arribat a un pic molt alt, no? Que potser té, si no m'equivoco, que llegia la dada, el 70% del mercat, de la quota de mercat dels mòbils més cars de 300 euros, però realment Apple ja té bones estratègies, lògicament és un gegant del sector, no? I ara mateix treu un nou producte, no? Que és l'iWatch. Llavors jo crec que amb això sí que es solventarà, no? Potser sí que és veritat que té la quota del mercat, la té el màxim, però sí que és veritat que té altres productes per solventar aquesta baixada, no? Sí que és veritat que ara té un pic, que està molt amunt, no podrà pujar més, però ho solventarà amb altres productes, no? En aquest cas.
De fet, jo crec que el guió de vida d'algú que mor d'èxit es pot assemblar al guió de la vida de, per exemple, Alejandro Magno, no? Amb un talent excepcional que va aconseguir èxit i fama, doncs, merescuts a primera edat, amb dificultats que implica, doncs, pair tan abundant i apetitós menú. I que jo crec que, finalment, com tants altres divas i estrelles fulgurants ungides pels déus, doncs posseïa un prodigiós maquinari, que era el que diríem el hardware, no? I un temptuós programari, que era com el software. Quina és la teva experiència, que a més, quan t'ho dèiem, em miraves, em deies que és així, no? Alejandro Magno, tal, què va passar? Si no m'equivoco, es mor d'èxit, com tu dius? Què ha passat?
Doncs en aquest cas, com Alejandro Magno, no? El que va fer ell justament és conquistar massa i no controlar el que tenia, no? A part d'una mica que se li va pujar al cap, també va ser això, el fracàs més gran va ser això, no voler absorbir massa volum de bueno, en aquell cas, no? Conquistar massa i no controlar-ho, no? Doncs en el meu cas, exacte, va ser el mateix. Vam construir una agència de màrqueting online que ens vam fusionar tres empreses i no vam saber absorbir el gran volum que vam tenir. Realment vam fer les coses molt bé al principi i ens entraven masses projectes. Vam començar a agafar projectes, vam començar a augmentar en estructura, però quan vas massa ràpid i no tens unes bases ben estabilitzades, pot passar això. No és exactament, no, sí que va ser una mort d'èxit, però va provocar altres coses darrere, no? Que passa que el principal motiu va ser la mort d'èxit. Després, doncs, si creixes massa ràpid, doncs augmentes en estructura, vam fer males inversions i a sobre els socis, doncs, no ens vam acabar d'entendre, eren masses, no? Llavors, si juntes tot, sí que és una caiguda, però el principal va ser mort d'èxit per això, per voler créixer massa ràpid sense estar estables. Llavors, què passa? Que si no pots donar un suport correcte a tots els clients, doncs acaba passant això, no? Que realment ells et demanen, que lògicament li és igual que tinguis 50, 100 clients, és igual, ells són els únics que es veuen, no? Llavors, quan falles en un client, aquestes queixes, l'altre, és una roda que van... i no perds el control i pots morir d'èxit. I al final el que comentàvem abans també fora taula és, fora micros, perdó, és morir és morir, és igual que sigui d'èxit o de qualsevol cosa, les conseqüències són les mateixes. Si has de fer concurs de creadors serà el mateix i li és igual el motiu per al que has mort, ja sigui perquè no tenies ventes o per un excés de ventes.
Creus que l'excés de confiança també ens pot portar a morir d'èxit?
Sí, però és el que dèiem abans d'Alejandro Magno. No crec que sigui la principal, no? Perquè sí, poder en una estrella de, no sé, una estrella de rock, algú del cinema o algú, sí. Però en una empresa no ho veig tant. Ho veig més les conseqüències del que passa després, no? De creixes massa i no controles tota l'estabilitat, o no controles tota l'empresa, no més per un excés de confiança, que ho veig més controlable. Com a mínim, la meva experiència, el que he vist, que potser jo he mort d'èxit i he vist un altre cas que sí d'excés de confiança, que va caure, però va saber remuntar i va tancar l'empresa correcta, sense problemes, no? Així com jo sí que vaig carretejar una mica de problemes econòmics després.
Sí, per mi, pel que s'ha d'explicar, no? Al final és com saltar-te passos.
Exacte.
Estàs en un pas inicial, les coses van molt bé, i en comptes de passar al següent step, passes ja al 15, no?
Exacte. Aquí llavors... hi ha diferents casos que et pots trobar, no? El més clar és producte. Tu treus un producte que no t'esperes que tingui d'èxit i de cop i volta s'augmenten les vendes i comences. Llavors, no estaves preparat per tenir una producció, llavors comencen a haver queixes, els clients no saben per què no reben el seu producte, han pagat i no el reben, comencen a rebre queixes, una bola, la marca rep massa i ja no hi ha qui aixequi, no? Llavors, les crítiques a la marca, no? Però què passa? També es pot evitar. Per exemple, Apple o Google, ells treuen un producte al mercat i s'acaben una setmana i no tenen queixes. Què fan per arreglar això? Comunicació. Escolta, mira, hem fet tants productes, estem fent més, en 15 dies tindreu un altre cop el producte, que és per evitar aquests problemes, no? Però, clar, un emprenedor que acaba de començar no té tantes eines com per fer tot això. Ell es veu que de cop i volta li acaben d'entrar molts diners, els clients li demanen que tornem els diners, no es fien, la marca es queixa, Twitter, bueno, com estàvem parlant abans, xarxes socials, treuen fum perquè tothom es queixa de la marca i d'aquí no poden sortir i tanquen. Aquest és el problema. El mateix amb serveis, que és el meu cas, no? En el cas dels serveis, doncs és el mateix, però directament ja és un client que t'està pagant. Si aquest client no et paga a final de mes, ja no és un producte, és un servei que tu t'estàs pagant cada mes. Si de cop i volta tu tens 35 treballadors, que és el nostre cas, i de cop i volta els clients et comencen a deixar de pagar alguns perquè consideren que la seva feina no està correctament feta, et trobes amb això, que no pots pagar sous i has de tancar per això.
Al final, el que estàs dient és que pràcticament és més important el desenvolupament del projecte que no la idea inicial i portar-la al mercat.
Correcte. Idees hi ha moltes maneres, però el problema és com desenvolupar-ho. He vist molts casos, he tingut sort, i al tenir aquesta a l'agència, doncs he vist moltíssims projectes i els he vist caure per culpa d'això. Principalment, i el que dic sempre, els socis. Jo realment, si ara que estic doncs, assessorant a altres emprenedors que venen per darrere, el primer són els socis. O sigui, si el 50% de les empreses que fracassin és per culpa dels socis, això sí que és veritat. Però morir d'èxit realment no és el que mor normalment passa, no? I hi ha molta gent que diu, ojalà morís d'èxit, ojo.
Creus que es pot arribar a saber reaccionar a temps i que no el nostre èxit sigui puntual i que no sigui allò que ens porti al fracàs que comentaves? Bueno, sí. Fracàs no, perdó que dic fracàs, però és morir d'èxit que tampoc és fracàs.
No,
pot ser positiu.
És un fracàs, una de les coses...
Bueno, però positiu, per això ja parlarem, tranquil.
I, sí.
Que si creus que si sabem, es pot arribar a reaccionar correctament a temps.
Sí, i el que comentava, no amb socis, però ben assessorat. Si tu, quan muntes una empresa, si ets un emprenedor, doncs vas a acceleradores, t'assessores, intentes tenir gent al teu costat que ja ha tingut experiències d'aquestes, faran que si ho veuen puguin dir-te, vigila, o simplement fes una bona previsió. Vigila que si tens un producte nou que pot passar això perquè ja veus que està tenint bona acollida, busca't altres proveïdors que te'l puguin fabricar, vés-te'n a Xina, vés-te'n a altres bandes, que puguis de cop i volta absorbir un gran volum de demanda. No?
O sigui,
sí que es pot.
Més tema coaching, més tema mentoratge.
Exacte.
Com t'ha servit? Com creus que tot ha servit la teva experiència per tirar endavant?
Moltíssim. Una de les coses que realment em va sorprendre molt quan em va passar tot això, bueno, encara estic en el procés, però ja pràcticament estem al final, així que ja considero que està superat. Pues una de les persones que explicant, no, que també li havia passat el mateix, que no mor d'èxit, però que sí que havia tancat l'empresa, em va dir, ara si interessa buscar un projecte, que encaixi amb el teu perfil et vull. Per què? Perquè ja has passat això, no? O sigui, ja has fracassat. És una cosa que aquí no passa, a Espanya, a Catalunya, no passa això, no? O el concepte europeu, el fracàs és el fracàs. En canvi, si tu te'n vas a Silicon Valley o te'n vas als Estats Units, és al revés. Et diuen, has de fracassar 7 vegades perquè llavors aconsegueixes l'èxit, no? Llavors és una cosa que aquí m'he trobat fins i tot familiars de, ostres, i com tornes a començar? I jo, bueno, és que ara ja sé com no fer les coses, no? O ja m'he equivocat aquí, no em tornaré a equivocar. Clar, jo ho considero molt positiu. Després ja és anímicament el que puguis, però jo crec que simplement és això. Jo he fracassat? Sí, clar, he fracassat, i no una vegada, són tres. He muntat tres empreses, però no són fracassos. Algunes he perdut diners, altres no, altres he guanyat i he decidit tancar perquè veia que no tenia futur. Però m'ha servit de moltíssim. Ara, amb 30 anys, considero que tinc un bagatge que no té altra gent per haver fracassat. Si hagués sigut un èxit, potser cauria molt més, no? Potser hagués arribat molt més lluny i després la caiguda seria molt més gran. Això m'evitarà una caiguda en un futur.
De fet, això és un tema que parlàvem molts cops amb el, bueno, el Lluís Godallol, per exemple, que era un tertulià bastant habitual, que sempre explicava aquest canvi d'actitud, no? Que l'europea vers l'americana, la por a dir fracàs. Per això quan he dit fracàs, dic, no vull dir fracàs en to negatiu, perquè jo considero el mateix que tu, i crec que és important que diferenciem amb que fracàs, la paraula sona molt malament, però és com nova oportunitat, no? Doncs per tornar a començar, que aquesta mentalitat, doncs, jo crec que costa.
Això realment, fins i tot una mare, no? Quan ensenya un nen, quan t'ensenya el nen, et diu, no, vigila que cauràs, el nen farà el que sí, quan caigui és quan ho aprèn. És un fracàs, ha caigut, llavors aquí és quan aprendrà. No aprendrà de l'èxit, bueno, també, no? Però aprèn quan et caus, doncs al final és això.
A base de caure, no? Ja m'ho imagino. Tot i que el teu projecte ara hagi fracassat, i amb to positiu, i amb mort d'èxit, tens més projectes en ment, em sembla. Explica'ns una mica.
Sí, realment ara estic en un moment de canvi, estic provant una miqueta, no, com deia, estic acabant de tancar l'antiga etapa, llavors estic iniciant projectes petitons sense fer alguna cosa molt gran perquè encara estic decidint-me cap on vaig i m'estic anant cap al sector mobile, vinc també d'una agència de màrqueting online, estan molt relacionats els dos sectors, llavors ara estic anant cap aquí i el que estem muntant és un esdeveniment, he juntat tres empreses i estem muntant un esdeveniment del sector mobile, que com ara està en auge, a sobre aquí a Barcelona tenim el Mobile World Congress que durarà fins al 2018, doncs aprofitant aquesta empenta, estem muntant un esdeveniment que volem que sigui mensual, hem juntat tres empreses i estem en ello, el que passa que encara no l'hem acabat, començarà el maig si tot va bé, però bueno, aquest és un dels projectes que estic més il·lusionat perquè m'està permetent un aprenentatge molt gran i realment el que estic fent ara és formant-me en el sector mobile i el que comentava una mica abans, no? Fer mentoratge d'emprenedors que venen, no? I el que estic buscant és això, doncs intentar ajudar a la gent que està començant ara perquè no tinguin els mateixos problemes o els mateixos inconvenients o que no es trobin amb els mateixos problemes que m'he trobat jo.
Que és una mica el que deies, no? Que ara això ja ho tens, doncs intentar.
Exacte.
Traslladar-ho. Moltíssimes gràcies, Dani. Seguim el debat. Hem parlat amb el Dani de com morir d'èxit o com no morir, millor dit. Ell és consultor de negoci mobile, online, assessor financer, etcètera, mil coses. I a la següent secció del nostre programa doncs parlarem sobre la gestió del fracàs, de l'estrès i del fracàs i de tot el que puguem. Estarà amb nosaltres l'Emili Rodríguez, que ja ha col·laborat en unes altres seccions. Ell és enginyer de telecomunicacions i coach professional, així que va molt lligat amb el que acabem de parlar amb el Dani. Així que no marxeu i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Com dèiem, doncs, avui parlem de la gestió de l'estrès. L'Organització Mundial de la Salut defineix l'estrès com conjunt de reaccions fisiològiques que prepara l'organisme per l'acció. Vist així, l'estrès, doncs, jo crec que no hauria de ser un problema, tot el contrari, hauria de ser un estímul, una alerta, però potser es converteix en un problema quan certes circumstàncies com la sobrecàrrega de feina, les pressions econòmiques, l'ambient competitiu, entre moltes altres coses, doncs es perceben com amenaces que provoquen reaccions defensives o es torna irritable, es pateixen conseqüències nocives, no? Anem a escoltar un àudio que ens parla molt gràficament de com l'estrès canvia les reaccions fisiològiques del nostre cos i ens predisposa, doncs, a actuar. Nacho, si ens el poses, molt ràpid, sisplau.
És curioso. Nuestro cerebro, ante una situación de estrés, actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut, o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia, estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Ya estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono.
Bé, doncs, déu-n'hi-do. Avui està amb nosaltres l'Emili Rodríguez, que ens ha acompanyat en un altre programa. Ell és enginyer de telecomunicacions, coach professional, a internet i a les xarxes socials, el coneixereu segurament com a coaching tecnològic. L'Emili ajuda les persones i organitzacions a aconseguir objectius que ells es proposin en moments de canvis personals i professionals, així com doncs, utilització de noves tecnologies. Hola, Emili.
Hola, què tal?
Què tal? Investigacions recents sobre la interacció entre ment i cos han demostrat que sovint el cos es posa inconscientment en estat d'alerta a causa de, bueno, d'actituds psicològiques i emotives davant l'estrès que dèiem, no? I jo crec que ho acabem de sentir en el vídeo ara mateix. Què ens diu tot això? Ho has vist? Ho has patit?
Jo primer volia donar una bona notícia als teus oients. I és que la majoria de les coses negatives per les quals ens preocupem mai passen. Llavors, a vegades nosaltres pensem coses que passaran, ens creem com aquest vídeo, no?, que explicava que creàvem una pel·lícula sobre una situació que no existeix, però que nosaltres doncs ja la veiem a sobre nostra, no? I a partir d'aquí creem una realitat, perquè el cervell té la capacitat doncs, de crear realitats, i ens la creiem. I és aquí quan nosaltres activem tota una sèrie de mecanismes per afrontar situacions que no caldria afrontar perquè realment no està passant res, sinó que l'estem creant nosaltres.
O sigui que és cert que ens muntem pel·lícules al cap.
Totalment. Penso que tots, en alguna vegada, hem pensat sempre que doncs, aquell examen no el passaré, o això no m'anirà bé, o alguna cosa, no? De fet, amb el coaching, això ho anomenem gremlins, que són aquells bitxets que en una pel·lícula que dels anys 80 no es podia donar de menjar. Doncs els gremlins són unes pors que tenim internament. És com si fos un processador, un actual, no? I nosaltres treballem amb un programa habitualment, que és la nostra tasca habitual. Però què passa? Aquests pensaments, doncs, de dir, ostres, això no et sortirà bé, això no et funcionarà, ostres, igual si estàs parlant per la ràdio t'entrebancaràs, et quedaràs en blanc, o si vas a fer un discurs, doncs igual al públic no li agradarà. Doncs totes aquestes coses, nosaltres el que fan és desconcentrar-nos i realment és com si el que dèiem un ordinador que té un programa obert, però alhora té molts programets petits, doncs tenim l'antivirus, tenim un editor de vídeo, que vol dir que el programa principal doncs, no està treballant bé. I això és el que s'anomena l'estrès.
Jo sempre he pensat si hi ha una relació, causa-efecte o el que sigui, entre l'estrès i la gestió del temps. És a dir, amb afrontar noves activitats, que probablement doncs, no hi ha temps, llavors, ai, que ho he de fer i això ens estressa, o assumir riscos també fins i
Mira,
tot.
Mira, l'estrès és... De fet, l'estrès és bo. L'estrès són unes eines que tenim, els humans, que és per afrontar situacions difícils. De fet, el vídeo el que parla és que doncs, quan érem... fa molts anys doncs, venia un mamut, doncs nosaltres estem preparats per poder córrer, per poder fugir, per poder caçar-lo, i tenien que reaccionar en pocs segons. I això és el que fa el cos de segregar una sèrie d'hormones, hi ha una hormona que es diu el cortisol, que el que fa és que accelera tota una sèrie de coses, mecanismes al cos. Permet pensar més ràpid, permet doncs, accelerar moltes de les coses que fem. El problema ha vingut doncs, quan aquesta situació d'estrès, que és en el món contemporani, hauria de ser circumstancial per una cosa que vingués en un moment, una punta de feina, o alguna situació amb la que hem de donar-nos a pressa, es cronifica amb el temps i es fa molt llarga. Llavors el cortisol té uns efectes molt negatius a la salut i és quan les persones doncs, emmalalteixen.
Però jo, de fet, almenys experiència personal aquí, poso... quan he estat estressada o inclús nerviosa, no? Que jo crec que va molt lligat, el meu cos està molt més cansat, està que no s'aguanta, que li costa tirar, vull dir...
Bé, a l'estrès el que fa és que intenta que el teu cos pugui reaccionar davant un sobreesforç. És a dir, diuen que si no existís l'estrès encara estaríem a les cavernes. Vol dir que gràcies a l'estrès hem pogut treballar coses, no? I fer coses noves i tenir aquesta inquietud per millorar. El problema és que la societat actual, doncs aquesta situació de l'estrès, no, ara no tenim lleons que passen pel carrer i no venen mamuts. Però què passa? Tenim problemes de la vida diària, doncs que el que fan és que aquella situació que ha de ser un instant es converteix en un any, en un mes, en 5 mesos, i això el que fa és que la salut es ressenteix.
I quan això dius que la salut es ressenteix, no creus que és perquè segurament, de fet, la majoria de vegades no som conscients del nivell d'estrès que estem patint?
Sí, moltes vegades. De fet, les persones... hi ha diverses coses per millorar una mica l'estrès, no? Des de fer exercici físic, des de doncs, relaxació, des de parlar... Però hi ha una cosa que ens adonem, que és quan nosaltres no estem feliços, quan nosaltres estem veient que alguna cosa no funciona bé, que estem més irritables. Nosaltres aquestes coses ens ha de fer veure que hi ha una cosa molt important per poder millorar aquesta situació de l'estrès, que és prendre decisions. És a dir, si jo em trobo en una situació...
Ser resolutius, no?
Sí, prendre decisions i també determinar quin és el teu, perquè no, quin és el teu nivell màxim d'estrès que pots suportar. Perquè no totes les persones poden suportar el mateix nivell d'estrès. Llavors, una ha de decidir si aquell nivell d'estrès el pot suportar o no el pot suportar i prendre les accions conseqüents. De fet, el que ens passa també quan ens estressem és que ens bloquegem i no veiem moltes coses, que moltes oportunitats, pensem més a poc, bé, tota una sèrie de causes que després fa que puguem acabar fins i tot amb una depressió.
Perquè es pot prevenir?
A veure, això no saben ni els superexperts de l'estrès. De fet, el que un ha de mirar és d'intentar viure conseqüent amb els seus valors i alhora intentar sentir-se bé. És a dir, en el moment que les situacions, les circumstàncies, tots podem tenir puntes d'estrès o situacions que necessitem doncs, fer un sobreesforç. Però nosaltres hem de valorar en cada moment doncs, si aquest sobreesforç es dilata en el temps excessivament. I clar, el que sí que podem donar a compte és l'experiència dels altres, no? Veure com els altres, doncs, amics, companys, doncs, que han viscut una situació similar... Doncs això seria com a la persona que fuma o la que beu. A lo millor, aquestes coses tenen memòria. En un primer moment, doncs, pots pensar que no t'afecta. Però clar, encara que tu deixis de fumar, encara que deixis de beure, doncs a vegades les repercussions venen a més llarg termini. Amb l'estrès passa el mateix. Pot ser que tu acabis amb la situació d'estrès, finalitzis aquella punta de feina... o aquell període doncs, que ho has passat malament, però llavors les conseqüències vinguin després. Hi ha un altre estat que es diu el síndrome d'estar quemado, o burnout, que és quan aquelles persones doncs, que tenen una sobrecàrrega tan gran a la seva feina i alhora es senten desmotivades. No? Llavors és com un cúmul de coses... que fa doncs, que les persones acabin molt, molt malament. No? Llavors sí que és recomanable doncs, anar a un metge, explicar-li el que passa i que ell determini si el que tu estàs passant és per un episodi d'estrès.
Perquè així, més a nivell pràctic, quines eines o quins mecanismes podem tenir per prevenir tot això o per solucionar-ho un cop ho tenim?
Bé, el que va superbé és parlar amb algú de confiança, parlar amb la teva família, amb els teus amics, evitar l'aïllament, perquè les persones que estan amb estrès, doncs...
guarden, no?
S'ho guarden. I llavors, el que dèiem abans del microprocessador, que té molts programes, i que doncs, passa que llavors no es podem concentrar en una cosa concreta. Estem parlant, fent una cosa, però el nostre cap està pensant en una altra. Per tant, no som eficients. L'exercici físic va superbé. per poder...
Sí, això ho diuen, eh?
Sí, per poder desfer-te una mica de tot aquest estrès. Però sobretot és prendre decisions i veure que si la causa de l'estrès no és imprescindible o no va amb el que tu busques a la vida, intentar eliminar-la.
Clar, però per exemple, no? En la secció anterior que parlàvem de morir d'èxit a la teva empresa, no? Que va molt bé i que de sobte doncs, et trobes en una situació que no te la creuries, no? I que s'allarga, se't fa gran i és fantàstic, però tu mateix ni tu pensaves que arribaries aquí.
Bé, aquí és on l'estrès en certa manera ens ajuda, perquè està pensat a l'estrès, aquesta hormona que parlàvem del cortisol, per actuar en moments
extrems.
El problema no ve amb aquesta situació, és a dir, aquesta situació, doncs, si ha durat un mes o un mes i mig o dos mesos, doncs bé, l'hem viscut com hem pogut i gràcies a aquest estrès doncs hem pogut tirar-la endavant. El problema és quan això, imaginem que fos la feina de la nostra vida i estiguéssim així anys. Llavors sí que tindríem repercussions.
Clar, és a dir, això passa molt, per exemple, en els càrrecs o el que sí, que molt temps han estat en un lloc de treball.
Exacte.
Però clar, sortir d'aquí, trencar els paràmetres i començar de nou no és el mateix emprendre en 30 anys que emprendre en 50.
Clar, bé, és el que diem també amb el coaching, la zona de confort. És a dir, a vegades ens pensem, doncs, i per què no hauria d'emprendre una persona amb 50 anys?
Segur no, que, de poder, pot.
Segur que té molts valors i molts talents.
Sí, però potser té una família darrere, eh?
Bé, aquestes són les coses, aquests microprogrames, que de fet, la gent que està a l'atur, doncs, passa molt estrès. Perquè una de les situacions que els hi preocupa doncs és la família, és poder arribar a final de mes, i aquest és el paràmetre més bàsic de l'estrès. I, és a dir, no cal tenir una activitat física extraordinària o una feina absorbent. No, l'estrès se'l pot crear un mateix.
La setmana passada, no sé si vas escoltar el programa, però vam parlar d'intel·ligència emocional, a més que vam parlar d'intel·ligència artificial i tal. En què ens pot ajudar el desenvolupar habilitats emocionals en la gestió de l'estrès?
Bueno, es pot ajudar a nosaltres i a la gent que ens envolta. És a dir, primer per entendre els que estan al nostre voltant. Si nosaltres tenim un amic o un company que està, un familiar que està estressat, doncs poder tenir una mica d'empatia amb ell, entendre'l, perquè clar, les seves reaccions no seran com les d'abans, és a dir, igual no és tan amable, o una petita cosa que abans no li hagués donat importància, doncs de seguida saltarà. Doncs entendre-ho i intentar comunicar-nos amb ell. En el cas que ho passem nosaltres, i doncs una mica també entendre't a tu mateix i donar-te compte i escoltar el teu cos, perquè el cos dona senyals. I si dona senyals i no les escoltem...
Déu-n'hi-do. Gràcies, Emili.
A tu.
Com dèiem, hem parlat amb l'Emili Rodríguez, que ell és coach tecnològic, enginyer de telecomunicacions, assessor en noves tecnologies i professional i creador de coaching tecnològic. Seguidament farem un resum d'aquestes interessantíssimes idees. De fet, farem un debat que jo crec que serà molt i molt potent, així que no marxeu i seguim. Fins ara.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Bé, doncs, fent una mica de resum, hem parlat d'influència a les xarxes d'internet, com morir d'èxit, la gestió de l'estrès. De fet, jo crec que seria molt interessant, Emili, que acabessis d'explicar-nos i posant en context el que havia dit el Dani, com morir d'èxit i com això afecta a nosaltres, com ens afecta a nosaltres i com fer-hi front, no? I després, ja que el Dani, doncs, moltes vegades quan parlaves anava pensant, jo crec, altres coses, que tu digui, no? Que ell també, en base a la seva experiència, com fer-hi front.
Mira, i lligant una mica també amb el tema de les xarxes socials, ja que tant tant el Dani com la Dolo treballen en aquest món, doncs això passa molt, amb morir d'èxit amb Twitter o amb Facebook, no? Community managers, doncs que ho treballen molt bé i que, doncs, potser tenen una repercussió a la xarxa o al contrari, que treballen molt malament, eh? I un tuit o un post, doncs, que en principi no tenia més disposició de fer una notícia o alguna cosa, es crea una avalanxa de retuits o de me gustes o compartidos o de comentaris crítics, no? I això pot fer, doncs, morir d'èxit negatiu o positiu. I alhora poder gestionar totes aquestes coses.
Jo crec que les xarxes són un clar exemple de l'estrès en quant a comunicació. Exacte. Perquè estem tan acostumats a la immediatesa de la informació i a tenir-ho tot tan ràpid que de vegades ens perdem en el missatge. I és com de que surti, que es digui. I de vegades jo en aquest sentit treballo molt amb els meus clients, és molt millor un missatge 10 minuts més tard i ben pensat.
De fet, jo que realitzo formació a les empreses a nivell de xarxes socials, m'adono que hi ha un concepte que tenen, que és que a les xarxes socials has de respondre molt ràpid. És a dir, ha de donar la sensació de que si algú envia una cosa, doncs ha de respondre molt, i això crea una sensació també als community managers i a la gent que està treballant en aquest món, doncs d'estrès, perquè si et pregunten alguna cosa a les 10 de la nit, ostres, doncs igual has d'estar 24 hores connectat per poder respondre, no? I això crea, al final, una situació d'estrès a la persona que dinamitza aquestes xarxes socials.
Això que anava a comentar, tant per bé com per dolent, no? Tenim casos d'ara que potser algú que no volia fer, no te volia tenir repercussió, ha tingut moltíssima repercussió, o algú que buscava repercussió i l'ha aconseguit, no? Com, per exemple, el vestit que vam tenir fa dos dies.
Sí,
que
si era blau o era daurat, no?
Exacte, són coses que surten. Aquest sí que era intencionat, no? Però casos que hem vist d'algú ha fet un tuit que una mica així fora de lloc i que ha tingut una repercussió que no volia i l'ha tingut obligat.
Clar, hi ha empreses que potser no es coneixien o es coneixien molt poc i gràcies a això.
O estereotips que s'han creat en les xarxes, de dir, s'ha d'actuar d'una manera en concret. I per què? Jo de vegades ho dic, no hi ha res que sigui llei a les xarxes.
Exacte.
Si no actues d'una manera en concret, sempre i quan siguis educat i sempre i quan tinguis un cert respecte per les persones que estan escoltant-te o que t'estan seguint a la xarxa, no hi ha una llei que determini que si no respons d'aquí 5 minuts, doncs estiguis tenint un mal servei al client. És que, clar, estem en una societat digital, que justament és la comparativa aquesta que fèiem de les tres, que si no responen un WhatsApp en un minut, ja et sembla que no et responen. I
què passa de tu?
Jopeta, i és una mica... Però no, sí, m'ha sortit també així, però és que dius, bueno, és que a lo millor estic també assentada al vàter, carai, però no sé, saps?
Però jo també he de dir que hi ha vegades que...
I això fins fa el mateix tot... amb els tuits, eh?
Sí, però et fan més cas per les xarxes socials que per altra cosa. Per exemple, telefonia és mòbil. Jo, que moltes vegades, no sé per què, sempre tinc problemes amb les telefonies mòbils, he intentat parlar amb ells, no et fan ni cas, i el moment que els hi fas un tuit, en un segon, tens una resposta.
Perquè és un aparador.
Perquè es veu molt. Jo tinc un cas, vam tenir un problema a l'empresa justament que ha morit d'èxit, un dels socis tenia, si no m'equivoco, té uns 60.000 seguidors a Twitter, no? És bastant famós del sector i té molt. Llavors vam tenir un problema amb una telefonia i no li feien cas, estàvem reclamant per correu, no li feien cas, va llançar un tuit, és que si no m'equivoco, en 10-15 minuts ja teníem resposta i ens ho van solucionar, eh? Clar, sí, també és veritat que depèn del volum de seguidors que tinguis, depèn d'on arribis, no? Però sí que és veritat que això, o sigui, la contestació va ser molt ràpida i només pel fet que tenia 60.000 seguidors.
Sí, sí. I jo penso que poden ser seguidors, com penso que no. Crec que hi arriba un punt que ells veuen que la imatge és el més important i per tant et posen a contestar. Jo del que em queixava al final era, escolta'm, per dir-me això m'ho pots respondre exactament igual per correu. El que em fa ràbia és haver de recórrer a una xarxa social per dir-te exactament el mateix.
Perquè en certa manera, que és el que parlàvem en l'altre programa que estàvem amb l'última vegada quan ens veníem, amb el Felipe, que dèiem la veracitat de la informació que es fa servir a internet. Vull dir que de vegades tothom es pensa que tot és veritat. I aleshores qualsevol persona, les marques es cuiden molt de que no hi hagi cap comentari negatiu d'ells, perquè com que la gent es pensa que tot el que hi ha a la xarxa és veritat, és com un déu la xarxa, aleshores doncs no sigui que tinguem una taqueta.
Però això també una mica de trampes, perquè hi ha moltes, les grans empreses que tenen eines que només avaluen això,
Exacte,
que avaluen tot el negatiu, si és un no, si són paraules negatives, llavors els hi salta i tot el que veuen negatiu és el que contesten, el positiu ho deixen allà, però el negatiu ho ataquen directament, Això si ho hem treballat amb eines d'aquestes i ho
és a dir que de seguida et truquen i et contesten, dius?
Sí, hi ha moltes eines que el que fan és entenen totes les paraules negatives i els hi salten alarmes perquè ho ataquin i ho contestin molt
de fet
ràpid.
A mi amb això m'han comentat un amic que a l'hora de trucar a una telefonia mòbil, em sembla que era, no li feia ni cas, i al moment de va penjar, va tornar a trucar i va dir, vull posar una denúncia. I en 0, li va saltar un tio, hola, com puc ajudar-te, tal qual. Bé, tal qual això.
Exacte, és el mateix
concepte. És el mateix filtre.
Ara s'iniciarà una cosa, ja s'està iniciant, que és el marketing online a través de WhatsApp. WhatsApp ara el tenen al... Sembla recordar que és el 98,5% dels mòbils, dels smartphones que hi ha a Espanya.
Per algú va comprar Facebook.
Ja, clar. Llavors, hi ha una cosa que també la gent ha de tenir present. Ara, el WhatsApp fa uns mesos, va sortir allò del doble check. És allò que tu pots veure, no solament si ha arribat, sinó l'ha llegit. Com viuran això les empreses a nivell d'atenció al client? Perquè, clar, tu quan envies un mail... Pues estàs allà pendent, no saps, o un tuit, no saps si l'han llegit, no saps el temps de resposta, però què passarà si tu envies un WhatsApp i veus que l'han llegit i no et responen?
Bueno, però és que jo, partint d'aquí, no crec que la millor eina de l'empresa per comunicar-se amb el client sigui WhatsApp. Vull dir, jo crec que l'empresa també ha de ser capaç de saber quines eines ha d'utilitzar per tirar endavant el seu suport.
Havia una altra estadística que deia...
Depèn, perquè si em fas, és com tot, qualsevol, perdona que t'hagi tirat, qualsevol eina, si em fas una bona gestió...
Deia que el 96% de les persones prefereix xatejar abans que trucar per telèfon.
Sí, però tu pots xatejar mitjançant la pàgina web, no cal que li facis
un WhatsApp. Sí, però què passa? Que xatejar la web, jo porto un mòbil, he d'entrar a la web, xatejar, igual la seva web no és responsive, no s'adapta a mòbils, ostres, que bé, tinc un mòbil, tinc un smartphone, tinc un WhatsApp, és un moment...
Però, bueno, també anem cap
la,
aquí,
la cosa va cap aquí,
Anem cap aquí perquè, un dels paràmetres que, com abans parlant de Google i tal, un dels paràmetres que avaluarà Google ara molt és això, justament, que sigui responsive. Anem cap al mòbil, O sigui, això realment...
El posicionament de les webs...
Però una de les coses que sí que és veritat, que tu deies la web, no, realment, tothom sap utilitzar el mòbil. Fins i tot una persona de 70, 80, és que tothom sap utilitzar el mòbil. En canvi, l'ordinador, hi ha molta gent que encara no el vol tocar.
Bueno, és que ara, de fet,
Ha sortit una nova llei, d'això, a més. Que Google ha dit que les empreses que no estiguin adaptades a mòbil, les penalitzarà.
La gent gran no és molt més fàcil, si tu vols, que s'adaptin a la tecnologia, que s'adaptin a la d'un iPad, que no pas a la d'un ordinador.
Això és el que comentava, que un dels paràmetres, abans no valorava, ara a partir del, si no m'equivoco, és el 20 d'abril, ja avaluarà. Google utilitza 200 paràmetres, aquest serà el 201, però tindrà molta més rellevància que un altre. El que has fet, el que val és contingut i això. Serà un dels més importants.
Sí, sí, vivim en una època que tot el mobile va cap endavant.
Bueno, per això ho dèiem, que estem en una societat molt ràpida, que és normal que sigui propensa a l'estrès. Jo rèiem amb una amiga perquè va venir una noia de Costa Rica en una ONG que treballava ella, i aquesta noia, doncs, quan va entrar al metro aquí a Barcelona, s'estava adaptant, va veure que la gent corria cap al metro, i ella darrere de la gent, i corre, i quan va entrar al metro, li va dir al noi que tenia al costat, bueno, i este trencito cada quantes vegades al dia passa? I diu, cada dos minuts. Diu, cada dos minuts!
Clar, i es va quedar...
I tot el mundo corriendo para coger el tren. I és veritat.
Això és el ritme de la ciutat. És així, Si te'n vas a alguna...
I una... Vull dir, saps?
Us heu fixat per això quan esteu esperant el metro o el tren? Com està la gent?
Què fa? Mirant el mòbil. No hi ha ningú que aixequi la vista del mòbil.
Hi ha una sala d'espera.
Igual. O això, escolta música tal, però ningú... O sigui, jo me'n recordo, abans es llegia.
Ara imagineu un moment l'oportunitat de negoci que hi ha aquí.
Clar. I allò que deies tu era molt interessant, però si la gent no ho coneix, no? Nosaltres tenim moltes coses gratuïtes. Tenim accés gratuït a Facebook, a Gmail... Però tots aquests accessos gratuïts no són per res, són perquè... aquestes empreses utilitzen la nostra informació. Nosaltres podem fer una campanya a les dones de 30 anys que estiguin casades. Per què? Perquè tot això li diem a Facebook.
És el que comentàvem al principi.
Bueno, però és que això jo crec que ens hem de fer la idea de que la privacitat a internet s'ha acabat.
És el que dèiem.
I a més nosaltres li diem lliurement. Ho estem comentant, posant fotos.
Una eina de...
De fet, tothom ho ha fet. A Facebook hi ha moltes enquestes que et pregunten quin color ets, quin d'això. Això només són dades que el que fan és d'analitzar encara més. I quanta gent hi cau i li contesta totes. I cada vegada que surt una nova, estan allà.
Bé, nois, em temo que haurem d'anar acabant, com sempre, en moments màgics i s'acaba. M'agradaria, allò, 30 segons, que digueu, doncs, últim consell que li donaríeu al nostre oient i què us quedeu amb el dia d'avui, on us podem trobar, etc. Doncs començo per tu, que tinc aquí a la dreta.
Bé, jo el consell que donaria bàsicament és el que he parlat, que quan una persona realment tingui moltes ganes de tenir presència a la xarxa i fer un bon màrqueting online, que es deixi assessorar. Que es deixi assessorar per un professional i que vulgui molt bé les estratègies per un professional.
I per trobar-te tu professional?
Per trobar-me a mi em poden trobar a www.dolomares.com.
Molt bé, moltes gràcies, Dolo. Fins la pròxima. Dani.
Gràcies a tu.
Doncs jo, mira, més o menys semblant, l'únic que afegiria una miqueta més és que qualsevol empresa ha d'estar present online i ja haurien d'estar mirant el mobile, qualsevol tipus d'empresa, perquè és ja sigui del sector que sigui, però per la comunicació amb els clients.
Llavors,
sempre.
D'aquí un dia haurem de parlar, que ja l'altre dia amb l'Eurostat, no sé com va sortir, que hi havia només el 33% de les empreses europees tenen pàgina web. O sigui que això, m'apunto, que haurem de parlar.
Correcte.
Dani, on et podem trobar?
I ara, com estic en moment de canvi no molt, però bueno, el meu LinkedIn, Dani Mata de Barcelona, em podreu trobar per LinkedIn, i si no, l'esdeveniment que comentava, aplause.io, que és un nou TDL.
Perfecte, gràcies, Dani. Emili.
Doncs jo relaciono una mica doncs, el que heu comentat i també el tema de l'estrès. Jo volia acabar amb una frase que es diu: unes vegades es guanya, altres s'aprèn, mai perds. A mi em podeu trobar, si busqueu al Google, Coaching Tecnológico, trobareu la meva web i les xarxes socials, que estic actiu. I si aneu directament és www.coaching-tecnológico.com.
Doncs moltes gràcies, Emili. Repeteixo, moltes gràcies, Dolo i Dani.
Gràcies a tu.
Fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Ha estat un plaer, com sempre, i us esperem la setmana que ve a la mateixa hora. Recordeu que podeu escriure'ns durant tota la setmana, durant tot el temps que vulgueu, tot allò que vulgueu, a @societat21e, amb números, 21, o a info@societat21e.com. Moltes gràcies a tots. Fins la setmana que ve. Adeu.
Adeu.
Societat 21E, amb Júlia Arenys.